l'Info Migdia.
Molt bon dia, és dijous 27 de setembre, arrenquem Info Migdia amb la petició, recollint, fer-nos ressò de la petició que fa la CUP de Calella, que demana informació sobre el que ha costat portar barraques a grups com els Catarres, els Amics de les Arts o també BUOS. La formació independentista i d'esquerres considera que el govern municipal l'hauria de fer pública per una qüestió de transparència. És la notícia portada de l'informatiu d'avui, un informatiu que fem Andrea Medina. Bon dia.
Bon dia.
Víctor Riera, els controls tècnics, i qui us parla, Dolors Lleuri. Com sempre, comencem avançant continguts en titulars. Doncs la CUP, que ha anunciat que portarà al pròxim ple municipal un seguit de preguntes relatives al funcionament de la Fira i també de la Festa Major.
Parlarem amb Adil Maruan, sabent que la CUP demana al govern municipal que faci pública la despesa per la contractació dels grups de barraques.
Doncs justament per barraques es van instal·lar diversos punts liles per conscienciar els joves de la importància d'avançar cap a la igualtat, de lluitar contra la violència masclista i les agressions. Doncs avui podem parlar d'una nova iniciativa en aquesta mateixa direcció. Serà un concurs d'Instagram que porta per lema Calella diu prou.
En parlarem avui amb la regidora de Joventut i d'Igualtat, Cindy Rando, a qui li preguntarem també pel balanç que fa de la campanya No és no, que es va dur a terme durant la Festa Major.
Més coses, el realitzador calellenc Ernest Vila ha passat avui pel programa La Ciutat per anunciar l'estrena imminent del documental sobre els fets de l'1 d'octubre a Calella, una crònica a partir de diversos testimonis, entre els quals el del president Puigdemont.
Vila ha avançat que el documental inclourà imatges inèdites de la nit de l'1 d'octubre, quan es van produir les agressions per part d'agents de paisà allotjats a l'hotel Vila. El documental s'estrenarà el 6 d'octubre a la Sala Mozart i avui s'han posat les entrades a la venda al preu de 5 euros.
I un estudiant de segon de batxillerat ha organitzat una cursa solidària que transcorrerà per tres terrenys, el Passeig Manuel Puigvert, la platja i muntanya. Per això, el projecte rep el nom d'Up to Three, el resultat del treball de recerca de la jove Janina Morell.
La cursa tindrà lloc el diumenge 14 d'octubre. Tots els beneficis recaptats aniran destinats a la Fundació Miquel Valls.
La CUP de Calella vol saber el cost de la programació de barraques de Festa Major, que aquest 2018, ja ho saben, ha presentat un cartell amb els Catarres, BUOS i també els Amics de les Arts, que són tres dels grups punters del moment. Adil Maruan és membre de la CUP i el podem saludar ara mateix. Bon dia.
Bon dia.
Diuen
gràcies
que...
per preguntar.
Diuen que volen saber el cost de la programació de barraques. No sé si ho han preguntat ja directament al govern i per què el volen saber.
Bé, no és una cosa que vulguem saber només nosaltres, sinó que ens agradaria que fos una cosa que es publiqués tan punt s'acabi les barraques i que ho sapigués tothom, no? És una cosa simplement de la CUP, creiem.
I per què ho volen saber? Algun motiu perquè, hi ha al darrere?
Bueno, bàsicament és perquè els grups que han vingut, diguéssim, creiem que tenen un caché molt alt i voldríem saber si això és perquè és l'última Festa Major abans de les eleccions o perquè més o perquè es gasten el mateix tots els anys o com funciona una mica això i que la gent ho sàpiga que s'ha gastat. Crec que és un exercici de transparència.
Al marge de saber el cost d'aquesta programació de barraques, de la contractació d'aquests grups, no sé què els sembla, com ha funcionat tant les barraques com el conjunt de la Festa Major a vostès.
Bé, nosaltres tenim algunes inquietuds i diguéssim que no tenim la mateixa visió respecte al funcionament de les barraques o de la Festa Major. Primer, per exemple, nosaltres no veiem molt clar el funcionament d'aquesta fira, que crec que el govern n'està molt orgullós. De fet, a la seva valoració, diguéssim, que posa molt més èmfasi en la fira que en la Festa Major. Nosaltres que no veiem molt clar que allà hi hagin entitats del poble, també empreses, també espais lúdics per nens, que tot això s'hagi de pagar, que ocupen un espai tan físic com temporal de les activitats que s'hi fan, que es fan allà dintre. No veiem massa clar això de que s'hagi de pagar. Entenem que és un cost petit, però creiem que no és la... que no és com funcionen les festes majors populars, sinó que separin, que facin dos fires, una on hi hagin aquests estants que volen, diguéssim, volen fer calés, i les que són les entitats, el que són les activitats per nens, i així que estiguessin separats. Mm-hmm. Perquè si no acabem d'entendre que on acaba el públic, on comença el privat i una mica aquest punt.
D'entrada el que voldrien vostès és una diferenciació clara del que passa a la fira i del que és la programació de festa major d'entrada, això d'entrada, i el tema de l'entrada del pagament per accedir al recinte firal, tampoc ho veuen això gaire clar. Aquests últims anys, i és un dels punts doncs, que posa de relleu el govern municipal, és la consolidació d'aquest model de fira-festival. No sé si estan vostès plenament d'acord amb això.
Nosaltres no veuríem més problemes si això es fes en altres dates que no fos la festa major. O sigui, aquest lligat entre la fira i la festa major és el que no veiem gens clar. Si això es fes en dates diferents i durant la fira durant la festa major ens poguéssim centrar en que totes les activitats doncs, fossin per tot el poble, ho veuríem bé. És aquesta estranya aliança que s'ha generat per poder consolidar un model que nosaltres, ja et dic, no veiem gens clar. Una fira, una ocupació de l'espai públic simplement perquè posin estants, alguns estants els veiem bé, però perquè simplement es faci negoci, no sé si és una cosa que hem d'estar orgullosos, simplement és que facin negoci, no acabem d'entendre aquest relligat.
Que creuen que en aquí, en el fet que coincideixin amb dates tant un esdeveniment com un altre, el que hi acaba perdent és la festa major, entenc?
Per nosaltres sí, perquè ja et dic, no és, o sigui, entenc que el nostre model, diguéssim, de festa major no és el seu, però nosaltres crec que hi acaba perdent la festa major. O sigui, crec que es podrien fer en dates diferents i llavors tothom hi guanyaria. Però suposo que llavors potser hi perdria la fira. Si no es fa coincidir amb que les entitats van allà a fer activitats per amenitzar tot el que és la fira.
Creuen que tots els grups municipals haurien de sentar cadascú a portar les seves idees i establir un model, una definició del que ha de ser festa major i fira d'una manera més consensuada?
Jo crec que sí. És una altra de les crítiques que tenim, que és que la festa major, des de fa uns anys, coincidint amb l'entrada per primera vegada de Convergència o el que ara és el Partit Demòcrata, la importància que tenia la comissió de festes en l'elaboració, diguéssim, dels actes de la festa major s'ha perdut. I ara és una cosa que diguéssim que les entitats hi diuen molt poc en com es pot produir aquesta festa major. I creiem que és una altra cosa que s'ha de recuperar.
M'agradaria plantejar-li una última qüestió. Dimarts l'alcaldessa, que va venir a la ràdio al programa La Ciutat, va parlar sobre les cues que s'havien anat creant aquests dies de barraques a les portes de l'embalat. Ella ho justificava per temes de seguretat, deia que, vaja, que s'ha hagut de reforçar la seguretat i els controls per temes de l'alerta antiterrorista, el nivell 4 d'alerta antiterrorista. No sé si vostè creu que el dispositiu es va fer d'una manera correcta?
A nosaltres, vull dir, a l'organització ens costa molt, diguéssim, realment entrar en el fons d'aquesta qüestió perquè sí que entenem que hi ha un problema de seguretat i que la seguretat ha de ser el primer. Simplement crec, jo com a persona que va anar a la fira, vaig veure algunes coses que no sé si va ser simplement desorganització o què, però que no estaven molt clares. O sigui, l'alerta antiterrorista que justifica aquestes lleis, jo no sé si justificava que hi haguessin balles a la porta de seguretat, a la porta d'emergència. O sigui, una porta d'emergència hauria de ser antipànic, que pogués sortir sol. I no sé, jo no sé fins a quin punt realment el protocol no es podia haver pensat una mica més i que portés les dues coses, que és una festa major tranquil·la i segura alhora. Vull dir, algunes d'aquestes cues, el tancament i només hi haver-hi l'entrada i la sortida, jo no sé fins a quin punt no hagués pogut portar algun problema una mica més greu.
A banda de la reflexió sobre això que avui fa vostè a la ràdio, no sé si des del seu grup municipal, des del seu partit, plantejaran aquesta qüestió en el marc del ple municipal, si intentaran trobar-ne algun detall més, aconseguir-ne algun detall més, senyor Maruán.
Sí, plantejarem algunes d'aquestes coses en el ple, i també m'agradaria aprofitar aquesta valoració per felicitar a les entitats i a tothom que va participar en la fira, que va fer una gran tasca, més enllà d'algunes de les crítiques que hem deixat anar. No ens agradaria que quedés el regust de que no ens va agradar gens tot ni res, i això, felicitar totes les entitats que van participar, i en especial el bàsquet, que diguéssim que celebrava aquest aniversari.
Doncs queda feta la valoració per part de la CUP, tant de la Festa Major com també de la Fira. Li agraïm això a Adil Maruán, membre de la formació. Moltíssimes gràcies. Bon dia.
A vosaltres. Adéu, adéu. Merci.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Dilluns que ve, 1 d'octubre, es posarà en marxa un concurs de fotografies que té per objectiu expressar el rebuig cap a la violència masclista, també cap a aquelles relacions abusives en parella. S'utilitzarà la plataforma d'Instagram, on s'hi podran compartir fotografies que transmetin justament aquest missatge. Les bases estableixen que cada usuari, que ha de tenir un perfil públic, pot participar-hi amb un màxim de 5 fotografies i que la data límit és el 15 d'octubre, un concurs que organitza l'Ajuntament de Calella, i en podem parlar amb Cindy Rando, que és la regidora d'Igualtat del Consistori d'aquí de Calella. Molt bon dia, regidora.
Bon dia.
Expliqui'm d'on sorgeix aquesta iniciativa, que és nova aquí a la ciutat, aquest concurs de fotografies.
Bé, doncs, l'àrea de Política Social, que és l'àrea que ha estat preparant el nou protocol de violència masclista, i l'àrea d'Igualtat treballem de forma, doncs, de la maneta, pràcticament, per dir-ho així, el tema, doncs, de conscienciar sobre aconseguir la igualtat entre homes i dones a la ciutat. Per tant, vam decidir que estaria bé donar un pas més i no només entrar a les escoles el mes de novembre i realitzar algun taller on intentem, doncs, explicar per què volem aconseguir aquesta igualtat, per què és interessant anar cap a aconseguir la igualtat entre homes i dones. I vam pensar que implicar-los en aquest concurs, doncs, seria també una forma d'explicar-los, no?, i de donar-los la importància i el valor que realment té, doncs, la igualtat a través del concurs d'Instagram. I la veritat és que pensem que Instagram és una eina que els joves utilitzen tant avui en dia que podia estar bé.
Veig que continuen fent incidència en el col·lectiu juvenil, quan es parla de polítiques d'igualtat i de lluita contra la violència masclista.
Doncs sí, perquè creiem que ells són la base a qui hem de començar, amb qui hem de començar, no?, el primer esglaó. Per tant, creiem que sense ells, doncs, seria molt difícil poder millorar aquesta societat, i ells són el primer pas a qui hem d'incidir.
Tot plegat, aquesta notícia d'aquesta convocatòria de concurs de fotografies es succeeix després d'una festa major en què a Calella també s'ha innovat en aquest sentit. Van posar en marxa diversos punts liles. Com ha funcionat tot això? El de la campanya del No és No, aquí a la Festa Major de la Minerva.
Doncs la veritat és que estem molt contents, perquè les educadores socials que van formar part d'aquest punt lila van poder fer molta tasca de sensibilització amb els joves que s'apropaven a la seva paradeta, van repartir tot el material possible, van donar moltes polseretes, que això crec que ha estat un èxit, les enganxines que vam realitzar amb els nostres cartells es van esgotar, o sigui que també entenem que la gent s'ha apropat a buscar aquesta informació, i per tant, molt contents perquè hem tingut l'efecte que desitjàvem, no?, que és sobretot sensibilització i prevenció.
Hi havia també agents d'igualtat a dins l'embalat de barraques.
Les mateixes noies que estaven al punt lila, doncs, van estar també passejant de tant en quant per les barraques. Inclús els membres dels bars de barraques, que també s'havien format, van estar mirant si hi havia algunes situacions on ells poguessin intervindre. La veritat és que no se m'ha comunicat que hi hagi cap incident, per tant entenc que ens ha anat tot molt bé, i esperant que sempre sigui així.
evidentment celebrem que hagin estat unes barraques segures, almenys des del punt de vista doncs, d'aquests abusos, no? Abusos que sí s'han succeït en altres celebracions lúdiques en altres punts. Doncs el que dèiem, dilluns que ve es fa públic, es posa en marxa aquest concurs de fotografies que porta per lema, em corregirà regidora, que l'ella diu prou?
Correcte.
Doncs a través d'Instagram tothom qui ho vulgui pot penjar fotografies doncs, per transmetre aquest missatge, el de no a la violència masclista i el no a les relacions abusives amb parella. Regidora Cindy Rando, moltíssimes gràcies, bon dia.
Gràcies a vosaltres.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Les millors solucions per tot tipus de construccions i reformes les trobaràs a Big Mat Claramunt. Disposem de materials en estoc i el disseny de reconegudes marques de prestigi. Big Mat Claramunt. Durant 4 generacions oferim materials de qualitat, servei professional i preus competitius. I a més, assessorament especialitzat amb una visió actual dels nous materials per fer realitat la casa dels teus somnis. Big Mat Claramunt, a la Riera Capaspre, Calella, 93-769-06-34. Big Mat Claramunt, més de 85 anys al vostre servei.
InLingua, idiomes per comunicar-se amb el món des d'un any. Cursos d'anglès per a nens i joves, cursos a mida per a cada edat i nivell. That's First English, d'1 a 5 anys. Bubbles, 6 i 7 anys. English Junior, de 8 a 10 anys. Go Wall, d'11 a 13 anys. English Teen, de 14 a 15 anys. Cursos d'anglès per a nens i joves. Informa't ara mateix a InLingua, carrer Bruguera 275, Calella. Telèfon 93 766 1491 i també al web inlinguacalella.es.
L'Escola Oficial d'Idiomes de Calella ha tancat el procés de preinscripció. Gràcies per la vostra confiança. Per a informació sobre places vacants de rus, alemany i anglès, truqueu al 93 769 57 16 o bé adreceu-vos a l'escola el més aviat possible. Escola Oficial d'Idiomes de Calella. Som a la fàbrica Llobet Guri. No ho dubtis. Escola Oficial d'Idiomes de Calella. La millor opció.
Restaurant Cafeteria Sant Joan. Cuina casolana. Obert de dilluns a dissabte des de les 8 del matí, amb esmorzars i menú diari. Per dinar, de dilluns a dissabte, i per sopar, dijous, divendres i dissabte. 10 anys treballant amb vocació d'oferir qualitat i professionalitat, mantenint tot l'any un espai ampli i còmode, també per grups d'amics i famílies. Restaurant Cafeteria Sant Joan, carrer Sant Joan 91, Calella. Ens trobareu molt a prop del pàrquing del mercat. Gratuït de 2 a 4 i a partir de les 8.
facebook.com/radiocalella, Twitter, @radiocalellatv.
Una i gairebé 48 minuts, el realitzador calellenc Ernest Vila presentarà el dissabte 6 d'octubre a la sala Mozart el documental sobre els fets de l'1 d'octubre a Calella, amb la participació de diversos testimonis que d'ideologies i posicionaments polítics diversos analitzen i expliquen com van viure la jornada aquesta històrica. Entre els participants, el president Puigdemont, a qui van anar a entrevistar a la seva residència actual a l'exili a Waterloo. El treball té una durada d'aproximadament 50 minuts, inclou alguns fragments ficcionats, també imatges inèdites, i s'ha finançat gràcies a donacions de particulars.
Durant els últims 6 mesos, Vila ha estat recopilant imatges i testimonis per explicar al món què va passar a Calella les hores immediatament anteriors i les posteriors a l'obertura dels col·legis pel referèndum de l'1 d'octubre. La visió que en donen gent tan diversa com el president Puigdemont, el senador d'Euskal Herria Bildu, Jon Iñárritu, dos dels ferits per les càrregues dels policies allotjats a l'hotel Vila o el president comarcal del Partit Popular es recullen en el documental que s'estrenarà el dissabte 6 d'octubre a la tarda a la sala Mozart. En una entrevista al programa La Ciutat, Ernest Vila ha lamentat que no hi hagin volgut participar els representants de Ciutadans o el cos de la policia local de Calella. Amb tot, assegura que Octubre, crònica de l'1O a Calella, aconsegueix donar una visió molt plural d'un dia que va marcar un abans i un després per tota una generació.
El documental pretén ser una mena de cant coral de diferents punts de vista, des de partits polítics, agents socials... hem intentat que hi participi tothom, des de l'esquerra, la dreta, unionistes, independentista, tot una miqueta barrejat, i parlaran sobre una miqueta com es van viure els fets de l'1 d'octubre. Centrat una miqueta a Calella, però extrapolable a qualsevol altre poble de Catalunya.
Vila ha aconseguit imatges inèdites fins ara de l'episodi que es va produir als exteriors de l'Hotel Vila la nit de l'1 d'octubre, quan agents de paisà van agredir el grup de ciutadans que s'hi van concentrar en protesta per les càrregues que s'havien produït durant el dia als col·legis electorals del país.
La veritat és que sí, hi ha bastantes coses que són inèdites. Hi ha vídeos de veïns i vídeos que no han sortit mai per temes d'una deriva, digue-li, autoritària o repressiva de l'Estat. Hem de vigilar també molt quines imatges posem, quines no.
Ah, sí? Tampoc per no què? Es poden posar per què? Imatges?
Bueno, tothom sap que en teoria aquest govern havia de derogar la llei Mordassa, no?
Sí. No està bé, no? Encara no, no?
No, sembla que no.
Uns fets que explica Vila coneix el president Puigdemont i així els va fer saber en l'entrevista que els va concedir a la seva residència a Waterloo.
No va ser fàcil arribar a que ens digui que sí, però un cop ja estàvem allà va ser tot rodat i molt fàcil. Ho sabia tot, ho sabia tot. Vaig al·lucinar perquè em va començar a parlar del capellà, d'en Cinto. Ostres, dones molt de records, en Cinto Busquets, a la Candini.
És molt mediat.
En Puigdemont ho sabia tot de Calella. Pensa que lo de Calella, col·legues meus de Palestina es van enterar.
El realitzador calellenc assegura que el treball documental convidarà la reflexió un any després del referèndum d'independència. Es projectarà dissabte 6 d'octubre a la Sala Mozart i l'entrada costarà 5 euros. Estan a la venda a la llibreria El Faristol i al bar Wokes. Els diners serviran per finançar la producció pagada pel moment amb recursos propis i donacions a particulars. Ernest Vila ha anunciat que tenen en ment fer-lo girar i presentar-lo a Euskadi, Madrid, París, Viena, Florència, Berlín, Amsterdam o Bèlgica, on part dels polítics exiliats i han fixat la seva residència.
Doncs això, dissabte vinent, 6 d'octubre, a la Sala Mozart, presentació, estrena d'aquest documental Octubre, crònica de l'UO a Calella, amb la participació, com dèiem, del president Puigdemont.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Canviem radicalment de qüestió. Un estudiant de l'Escola Pia de Calella impulsa la cursa solidària Up to Three. El proper 14 d'octubre es durà a terme aquesta primera edició del que és una cursa solidària. Neix arran del treball de recerca que ha fet la Janina Morell, una estudiant de segon de batxillerat de l'Escola Pia de Calella.
Aquesta és la primera cursa que passarà per tres terrenys diferents al llarg de 9 quilòmetres, pel passeig Manuel Puigvert, per muntanya i per platja. La Janina Morell és estudiant de segon de batxillerat de l'Escola Pia, qui ha explicat en una entrevista a Ràdio Calella Televisió que aquest projecte, que veurà la llum el diumenge 14 d'octubre, neix arran del seu treball de recerca.
Bé, tot aquest projecte ha començat a partir d'un treball de recerca, és a dir, d'un projecte escolar. Em vaig engrescar i finalment el duré a la pràctica aquest 14 d'octubre. Vaig pensar que hi ha moltes curses i que actualment hi ha moltíssima oferta i vaig voler buscar alguna característica que despertés un interès entre els corredors. Per això vaig pensar en Calella i en tots els terrenys que ofereix. Aquesta cursa és la primera cursa a tres terrenys que passa per el passeig, per la muntanya i per la platja.
Per la seva banda, Xavi Alonso, tutor del treball de recerca de la Janina, ha explicat quin ha estat el procés de creació del treball.
Bé, el procés comença l'any passat quan es fa l'assignació dels treballs de recerca. Ell escull un tema esportiu i, per tant, com a professor d'educació física, m'assignen el treball de la Janina. Les primeres entrevistes eren una miqueta per conèixer les seves intencions, els objectius, els continguts que volia treballar, i aquí és on hem de... Bueno, ella comença a fer una recerca per fer una cosa novedosa.
Alonso ha destacat el fet de tenir el mar i la muntanya tan a prop i que en un no-res es pot estar a qualsevol lloc. També el fet que els corredors puguin fer muntanya i acabar a la sorra de la platja li dona un encant a la prova. A la presentació de la cursa que es va fer a l'Escola Pia, on hi van assistir el director general d'un dels patrocinadors de la cursa, CatGas i CatLlum Energia, Pere Gran, Anna Rigola, representant de la Fundació Miquel Valls, i l'alcaldessa de Calella, Montserrat Candini. Les inscripcions es poden fer fins al mateix dia de la cursa a través del web oficial 3bs.up2three.com i tenen un preu de 8 euros. Tots els beneficis recaptats aniran destinats a la Fundació Miquel Valls.
I el Maresme planteja com mitigar els efectes del canvi climàtic. De fet, ho farà aquest divendres en una jornada titulada Maresme i canvi climàtic arriba el moment d'actuar. I és que la nostra comarca és un territori especialment vulnerable davant els efectes del canvi climàtic. Des del Consell Comarcal del Maresme creuen que és necessari un pacte territorial per pal·liar-ne els efectes.
Jordi Bonet, tècnic especialista en canvi climàtic del Consell Comarcal del Maresme, ha explicat que la jornada servirà com a punt de partida per establir solucions adaptades a cada regió.
La intenció és que serveixi això com a punt de partida per començar a treballar solucions, perquè han de ser específiques per a cada regió. No és la mateixa solució, no s'han d'aplicar les mateixes solucions a la Vall d'Aran que les mateixes solucions que al Maresme. És evidentment que el clima, la orografia, la població, la forma d'organitzar-nos, o sigui, el nostre teixit social, empresarial, determinen quines són les millors accions per poder efectuar aquest canvi, que ha de ser relativament progressiu, però també relativament ràpid.
Bonet ha avisat que el Maresme és un territori molt vulnerable al canvi climàtic, especialment per la quantitat de població que hi viu, per la línia de costa i pels boscos.
Per començar, és una comarca molt poblada, amb una gran concentració de població, molt exposada a la costa. Tenim una gran línia de costa que serà receptora dels perjudicis que ens provocarà el canvi climàtic, i també per darrere tenim una massa arbòria que ha patit durant bastants anys unes sequeres recurrents que l'han deixat molt vulnerable a incendis, a plagues, i que pot ser també un polvorí si no ens posem a solucionar alguns aspectes que l'afecten.
El tècnic ha destacat els problemes que es viuen amb regularitat aquí al Maresme, les inundacions que cada vegada incrementen més la seva força i la seva freqüència, i els incendis. Bonet ha alertat que cal adaptar els boscos per evitar focs que no es puguin apagar.
De sempre el Maresme ha sigut una comarca conflictiva, i si agafes les estadístiques, crec que, si no me'n recordo malament, el 40% dels episodis d'inundacions es produeixen al Maresme, el 40% de tots els episodis d'inundacions de Catalunya, perquè hem construït a sobre les rieres, tenim rieres, però el conflicte és que fins ara les pluges torrencials eren d'una determinada intensitat. Ara cada vegada ens estem veient que la intensitat es va incrementant i la freqüència es va incrementant. De lo mateix que podríem parlar dels incendis. Ara en els incendis ja s'està parlant d'incendis de categoria 6, incendis que senzillament no es poden apagar. Ara mateix s'està apostant més per la prevenció que no pas per la més dotació en els bombers. O sigui, un procés d'adaptació dels boscos és sempre millor que no pas una solució quan tenim el conflicte.
La jornada sobre el Maresme i el canvi climàtic tindrà lloc demà a partir de les 9 del matí a l'Arxiu Comarcal del Maresme, a Mataró. L'entrada és lliure, però l'aforament és limitat, per això cal inscriure's a la web del Consell Comarcal del Maresme.
Doncs, si volen, encara hi estan a temps. Gràcies, Andrea. Fins demà.
Fins demà.
Acabarem amb la previsió del temps.
Meteopolit us ofereix el temps.
Atents al que ens pugui explicar el nostre home del temps, en Quim Serra. Quim, bon dia.
Molt bon dia. El més destacable de les últimes hores, sense cap mena de dubte, la situació marítima alterada que vàrem tenir ahir. Encara avui hi haurà mar de fons, però amb tendència a anar millorant. I, sobretot, també el descens de les temperatures mínimes d'aquesta passada nit, que ens ha portat valors al voltant dels 10 graus cap a l'interior del Maresme i dels 15-16 graus a prop de la costa. Temperatures, per tant, plenament normalitzades. D'entrada, la predicció anuncia pel dia d'avui domini del sol, alguns núvols baixos, això sí, a prop de la serralada litoral, però núvols poc importants. Per la seva banda, els vents seran més fluixos de mar cap a terra i, en conseqüència, i com ja hem dit, la situació marítima ha d'anar millorant a mesura que avancin les hores. Pel que fa a la previsió de cara a demà, continuarem amb domini del sol, temperatures una mica més altes i vents que seran fluixos, bàsicament amb marinades de garbí, que bufaran de cara a la tarda. La situació marítima ja plenament normalitzada, mar i de marees de marejó al matí i petites àrees de maró de cara a la tarda, fruit d'aquesta mateixa marinada que, com dèiem, no ha de ser massa important.
Metipolit us ha ofert el temps.
Metipolit, higiene professional per la indústria alimentària i hostaleria. Articles de neteja i desinfecció per l'ús professional amb registre sanitari i segell de garantia i qualitat. Metipolit, carrer Sant Jaume 442, Calella. Telèfon 633 555 878. Metipolit.
Doncs fins aquí l'informatiu d'avui, dijous 27 de setembre, una edició que començàvem amb la demanda que fa la CUP de Calella El govern municipal li demana conèixer quin és el cost que ha tingut la contractació dels diversos grups que han actuat aquestes nits de barraques de festa major. També hem parlat del nou concurs d'Instagram de sensibilització i lluita contra la violència masclista, un concurs d'Instagram adreçat als joves. I també anotin a l'agenda, 6 d'octubre, estrena del documental Octubre, crònica del UO a Calella, un documental que avui el seu realitzador Ernest Vila ha vingut a presentar a la ràdio. Poden seguir connectats a l'actualitat a la nostra pàgina web radiocalella.cat. Fins demà.